molta paciència i precaució si circulau per aquest punt de la via. Són la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimarts 14 d'abril, bon dia. El Mallorca ja prepara el partit de dimarts que ve contra el València. Ho fa pendent de Barcelona, on avui passa per la sala d'operacions Mateo Josep, també de l'estat físic de l'Ubumbo i sabent que podem estar davant una de les permanències més cares de la història. Ahir també va guanyar el Llevant. En Bernat Nadal al control tècnic, començant l'esport 3 d'avui. Com vos deia, el Mallorca ha tornat a la feina. Avui a Son Bibiloni, en una setmana una mica atípica, sense partit al cap de setmana, però amb un partit importantíssim dimarts que ve a Son Moix contra un rival directe per la permanència com és el València. El Mallorca està en un bon moment, però no tot són bones notícies. Ja ho sabeu, l'infermeria ara mateix comença a estar ben plena amb la baixa ja coneguda de Raillo, fora de combat ja aquesta temporada. Avui passa per la sala d'operacions a Barcelona el davanter Mateo Josep per operar-se de la seva greu lesió al genoll esquerre, que també farà que es perdi el que resta de temporada. La gran incògnita a saber quin és ara mateix l'estat físic d'una de les sensacions de les darreres jornades, com és l'Ubumbo, que es va retirar lesionat del partit contra el Rayo Vallecano amb molèsties als isquios. Veurem demà entrenament 15 minutets a porta oberta, veurem si l'Ubumbo i trepitja o no la gespa de Son Bibiloni. Dimarts el Mallorca jugarà a les 7 contra el València, i atenció perquè ho dèiem ahir, la permanència pot ser una de les més cares dels darrers anys. Ahir tampoc va fallar el Llevant. El conjunt valencià va guanyar per 1-0 el Getafe, victòria importantíssima que acosta el conjunt del Llevant també a la permanència. I per cert, el president del Llevant, Pablo Sánchez, es va mostrar crític també amb el que comentàvem ahir, amb les alineacions que presenten els equips que ara mateix a la Lliga no juguen gaire, com pot ser el cas de l'Atlètic de Madrid, que va presentar una alineació plena de jugadors del filial al camp del Sevilla. Va guanyar el conjunt de Luis García Plaza, i ahir el president del Llevant va dir això d'aquest tema, no? Que hi ha equip que no surten amb un 11 de garanties al 100% contra rivals directes del seu equip per la permanència.
No ha habido resultados, no podíamos decir sorpresa, pero sí resultados, pues eso, al final poco previsibles, ¿no? Con alineaciones, al final ha habido equipos que no han jugado con sus mejores jugadores, esa es la realidad.
I dos mostra crítica al president del Llevant, sobretot per l'11 que va presentar l'Atlètic de Madrid al camp del Sevilla. També en futbol, Queta Coll, Mariona Caldentall, Patri Guijarro i Lucía Corrales cercaran avui a Wembley i encarrilar la classificació Per al Mundial del Brasil, les quatre mallorquines i les seves companyes volen guanyar a Anglaterra per primera vegada al seu país. És la jugadora de la selecció espanyola, Paredes.
Será un gran partido, uno de los partidos pues, que gusta jugar en un estadio histórico contra una selección que venimos enfrentándonos varias veces los últimos años, que nos exige al máximo. Sabemos que tendremos que estar a nuestro mejor nivel para poder sacar un resultado positivo de aquí.
I també en futbol, avui a Champions, a Madrid, el Metropolitano, s'enfrontaran l'Atlètic de Madrid i el Barça. El Barça necessita que girar l'eliminatòria. 0-2 va perdre el conjunt blaugrana la setmana passada al Camp Nou. És el Cholo Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, i també Lamine Yamal, futbolista del Barça.
Se juegan como venimos compitiendo contra ellos, sabemos el rival que nos vamos a enfrentar. Tenemos la conciencia de saber el rival bueno que vamos a tener enfrente, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que pasa.
Per sort estic jugant al Barça i tenim jugadors de molta qualitat. Tenim veterans, tenim jugadors que són de classe mundial i ho estan demostrant cada any. Llavors no crec que passi només per mi, però bueno, sí. Si passés això, tampoc m'importaria, però crec que tenim un equip ple de jugadors que poden remuntar el partit per ells mateixos i per això estic confiat del meu equip.
I d'avui a les 9 del vespre aquest partit el Metropolitano, demà serà el torn del Real Madrid que visitarà el camp del Bayern a l'1-2 del partit d'anada disputat al Bernabéu. Més coses. Carla Jaume ha tornat a fer història al món de la lluita olímpica. La mallorquina s'ha penjat la medalla de plata a l'Europeu Sub-23 i es converteix en la primera espanyola a fer-ho. En només 22 anys fa passes de gegant Barça a Los Ángeles 2028.
Sí, hombre, Los Ángeles es el gran objetivo. El año que viene daré todo para intentar estar ahí. Y es el gran sueño, conseguir una clasificación olímpica. Cualquiera que hace un deporte olímpico es la mayor meta. Estoy ahí y digo, pues puede ser que pase, puedo estar ahí luchándolo. Pero tan joven, sí que estaba, ojalá llegara a unas Olimpiadas, pero a lo mejor más adulta, pero se me están dando los resultados pronto. Y la verdad que tan pronto no me lo esperaba.
I en el món del tennis no ha estat fàcil el retorn a les pistes per a Jaume Munar després de gairebé 2 mesos lesionat. El santanyiner s'acomiada en primera ronda del trofeu Comte de Godó i ho fa, a més, amb una derrota contundent. 2 sets a 0 amb uns parcials de 6-1 i 6-2 davant l'espanyol Rafa Jodar en només 1 hora i mitja de partit. Una i 12 minuts.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Au, idò, 1 i 12 minuts. Començam aquest Esports 3 migdia d'avui dimarts. Saludant, com sempre, el nostre company Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui.
El Mallorca, que ha tornat a la feina. Avui a Son Bibiloni, una jornada, ja ho deia al començament, una mica atípica perquè no tenim futbol aquest cap de setmana. S'intendrem d'aquí una setmana just. Dimarts que ve, a Son Moix contra el València. I ho comentàvem amb en David Gui, també amb en Tomàs Givert. Com està, Toni, la zona de descens a la primera divisió? Estàvem pendents del que fes el Llevant en el partit d'ahir contra el Getafe i el conjunt valencià, que tampoc va fallar, i dels 6 equips que ara mateix ocupen les darreres posicions, 5 han guanyat aquesta jornada.
Sí, no ha estat una jornada rodona, podem dir així, pel Mallorca. Tot i així, el Mallorca ha sortit del descens, cosa important. Ara mateix ocupa la 15a posició en 34 punts, 2 per damunt la zona de descens, però ahir el Llevant també va aconseguir enganxar-se un poc més, no?, també en aquesta zona on vol sortir de la part baixa de la classificació. Va guanyar per 1-0 al Getafe, i lògicament ara mateix el Llevant també era un dels equips que s'haurà de tenir en compte, malgrat el vera que va un poc més enrere que d'altres, no? Però el Llevant i l'Oviedo encara no han dit la definitiva. Per tant, queden 7 jornades, queda molt, pot passar absolutament de tot, perquè en el futbol, i en 21 anys aquí a Iveta Ràdio, han vist de tot.
De tot colors. Sí, sí, de tot colors. Ara mateix, la zona baixa de la classificació, no sé, Toni, tu fins on marcaries els possibles candidats en el descens, perquè el Rayo Vallecano té 35 punts, el mateix que el València, però per una miqueta més amunt hi ha l'Atlètic Club, que està en una dinàmica molt dolenta, i també el Girona, que més o manco ho va surar.
I l'Espanyol, no sé quin... jo
fins 38. També té 38, sí, sí.
L'Espanyol
sí.
També una dinàmica i una fletxa per avall, i jo penso que d'aquí per avall, o sigui que s'han de jugar 7 jornades, hi ha enfrontaments directes, hi ha partits que després poden haver sorpreses, no? I fins i tot alineacions, coses sí, sí, sí. Que ara ho comentava, sí, aprenent sí. Del Llevant, que ara podrem escoltar un poc més, no? Alineacions que no afavoreixen lògicament en res rivals directes, en aquest cas, en aquesta darrera Salati de Madrid, en la lluita pel descens, no? Va perdre contra el Sevilla, el Sevilla que no guanyava feia un munt de temps,
sí, sí, sí.
I va treure una alineació plegada de suplents, o sigui que tampoc, però està dins la legalitat, està dins la legalitat,
són jugadors perquè de
al final
no,
són jugadors de la plantilla, per tant, aquests 26 o 27 jugadors i pot triar els que vulgui, diu Pablo El Cholo Simeone, igual que si ara Martín de Michel era la darrera jornada, vol jugar amb futbolistes del filial, no tots, perquè ha d'haver unes normes, no? Però això era així.
No, però si no se juga res, dona oportunitat tal vegada a jugadors que no han estat habituals durant la temporada per donar-li aquest premi de jugar una estoneta a la darrera jornada de Lliga. La classificació primera, perdona, Toni, anaves a dir?
No, anava a dir que a tot això també no tot són notícies alegres i...
No, no, ara repassant s'infermeria perquè també hem d'estar pendent de Lubumbo, un dels jugadors més destacats de les darreres jornades, però ràpidament a la primera divisió, amb la jornada ja acabada, així queda la zona de descens. L'Elx té 32 punts, marca aquesta zona vermella, el Llevant 29 i l'Oviedo en té 27. A partir d'aquí també hi ha un fotimer d'equips que se poden pegar per aquesta darrera plaça de descens. L'Alavés en té 33, el Sevilla 34, el mateix que el Mallorca. En 35 tenim el València i el Rayo Vallecano. I en 38, com deia en Toni Fuster, que no poden badar massa, tenim l'Espanyol, l'Atlètic Club de Bilbao i també el Girona. Per tant, fins a 10 equips estan ara mateix ficats en aquesta pomada.
Som el millor que s'ha pogut empastar a tots aquests equips també. I clar, s'ha fet més grossa ara mateix la part baixa uh-huh. I pot estar un poc més cara també, la permanència. És a dir, no vos penseu que en 39 punts te puguis salvar. No, per aventura no. Necessitaran 42, aquesta temporada. Nosaltres xerraven de 40-41 i alerta que 41 punts per aventura encara no siguin del tot suficients. 42, el Mallorca té una cosa bona i és que té el gol d'averatge a favor amb el Rayo, amb l'Elx, amb el Sevilla, i que el podria aconseguir si guanya el València també, i tenir el gol d'averatge a favor amb el València, si dimarts que ve el Mallorca guanya el seu tercer partit consecutiu a casa després de les victòries sonades contra el Real Madrid i el Rayo Vallecano.
I l'Alavés també dissabte, per tant, la setmana que ve el Mallorca té dos compromisos contra dos rivals directes per aquesta permanència. Ja tancant el tema de la permanència, podem escoltar ràpidament, ho fèiem a titulars, però el president del Llevant es va mostrar molt crític en certs equips, jo crec que ho deia per l'Atlètic de Madrid, en el camp del Sevilla, que no surten en tota la seva artilleria. No?
Ho ha dit a la prèvia, Pablo Sancho, va dir a la prèvia del Llevant.
Ja no havia guanyat.
Si no havia guanyat encara. En Llevant, Getafe, ho va dir als companys de Dazón.
Ha oído, Pablo Sánchez.
Pues sí, y la verdad que es una jornada también difícil de entender, ¿no? Ha habido resultados, no podíamos decir sorpresa, pero sí resultados, pues eso, al final poco previsibles, ¿no? Con alineaciones, al final ha habido equipos que no han jugado con sus mejores jugadores, esa es la realidad. También es verdad que esto suele pasar, ¿no? Casi todas las temporadas, pero no por ello, no deja de ser algo poco bonito, bajo mi punto de vista, porque al final... Cuando jugamos un partido tenemos que intentar poner toda la carne en el asador para ganar ese partido y en esta jornada yo creo que no ha sido así, respetando por supuestísimo a todos los jugadores que han competido, que lo han hecho para ganar el partido, pero es verdad que... en algunos partidos no han jugado los mejores, eso es así.
Dices algo poco bonito y Pablo, que os ha perjudicado, sentís perjudicados por el desarrollo de la jornada a ese respecto.
Sí, nos sentimos perjudicados, es verdad que en el fútbol todo puede pasar, cualquier resultado es posible y seguramente la gente dirá, no, oye, ahora vienen llorando, que hubiesen hecho los deberes antes. No, estamos haciendo los deberes, estamos peleando, estamos dejándonos la piel cada partido para intentar ganar. Y esta jornada, pues es verdad que ha habido partidos en los que las fuerzas no estaven igualades.
Idò, crítica, Pablo Sánchez, amb aquesta, qüestió, parlant ben clar, però també és cert que l'Atlètic de Madrid a la Lliga, amb el Barça pràcticament ja campió, amb un parell mig campió, també és normal que el Xolo Simeone també miri pels seus interessos. Avui té partit de Champions importantíssim i també té la final de la Copa del Rei. Tampoc, escolta, cadascú mira per ell.
No? Està clar, no, és totalment legal, ho han dit. No, com és cap il·legalitat, pot treure els jugadors que vulgui mentre compleixi les normes i els requisits que marca la Lliga de Futbol Professional.
Saps què passa, però? Que tu guanyes els partits, te jugues la permanència, guanyes partits importants i veus que l'altre equip tampoc foraden per una cosa o per l'altra i, clar, veus que guanyes però que no t'acabes d'allunyar d'aquesta zona vermella i fa una miqueta de ràbia. Pel que fa a l'infermeria, Toni, ho comentàvem, avui a Barcelona passa Mateu Josep per la sala d'operacions i també pendents del Lubumbo. Es va lesionar diumenge en el partit contra el Rayo Vallecano, va sortir amb molèsties, diuen que en els isquios, hauran d'estar pendents demà l'entrenament de porta oberta, a veure si trepitja la gespa de Son Bibiloni o no, si queda en el gimnàs, si no surt, a veure què fa, perquè s'ha convertit en un jugador fonamental en els esquemes de Michelis.
I què hauria de dir, no? Un futbolista que no tenia minuts amb Iago Barrasate, que va arribar de Michelis, va donar minuts a l'Ubumbo i cada vegada fins i tot s'ha convertit ja en titular en el Real Mallorca. Aquesta baixa és important. Anem a veure amb aquesta lesió d'isquios que va passar una ressonància al jugador i podria estar entre 2 i 3 setmanes de baixa i fins i tot un mes alerta. Depèn de com vagi la recuperació. A tot això, com deia el Mateo Jose, va passar per la sala d'operació per tractar-se el genoll esquerre a Barcelona i amb ella són 5 baixes. Raillo, Mateo Josep, Lubumbo, Jan Sales i el porter Luca Alberistro.
I de veure què passa amb el Lubumbo aquestes pròximes setmanes, però és una llàstima que se perdi els partits de la setmana que ve, fonamentals per la permanència contra València i l'Alevés. Segurament si arriba qualque partit d'aquests dos, però té pinta que no. Res, Toni, alguna cosa més pel que fa al Mallorca?
No, en el Mallorca no, en el València un petit apunt. Era Icomert.
Central, no?
Té una lesió, si era un defensa central, se va lesionar. Múscul abdominal. Seguirà un tractament aquests dies. I no segur que pugui jugar en tot Mallorca. És a dir, anem a veure, era un central important en Comert. Veurem què passa d'aquí, ja te dic, encara que en 8 dies per aquest partit. De dimarts a les 7 de Sora Baixa, a l'estadi de Somoy, Real Mallorca, València.
Partit importantíssim. El Mallorca, que avui ha començat a preparar aquest partit de dimarts. Demà, 15 minutets, portes obertes. Divendres, la plantilla que tindrà lliure. I ja, el cap de setmana, feina topa. Fuster, no hi ha descans, ni dissabte ni diumenge.
Hi haurà descans aquesta setmana, divendres, com deies, setmana que ve, dissabte, diumenge, dilluns. No sé si l'equip, que ara és pre, no sé si se concentraran o no. Jo crec que no, jugant a les 7, jo crec que cada qual dormirà a casa seva i sí que se concentraran ja al migdia per anar a dinar plegats i concentrar-se en vista ja en el partit que damunt les 5 i mitja arribaran a l'estadi. I després, poquet descans, perquè es tornen a jugar contra el
dissabte
Deportivo.
Dissabte les dues, eh? Viatjaran divendres a hora baixa, supos?
Se viatjarà divendres, via Vitori, com nosaltres, i tornaran després del partit. Partidàs, a la vez, en Real Mallorca, també d'aquests mercats en vermell, i tant de bo que arribis amb un bon resultat del partit de València perquè puguin fer més bon encara l'empat o la victòria que puguis treure a Mendizorroza.
Imagina't, guanyar a València i empatar a Mendizorroza contra l'Alevés. Hauria sumat 3, 6, 9, 10 de 12 en aquestes darreres jornades.
A veure, de Michelis ha sumat 10 de 15 possibles, l'entrada de Martín de Michelis. 3 victòries consecutives a Somoix. contra l'Espanyol, Real Madrid i Rayo Vallecano, números que lògicament haguéssim firmat tots quan Pablo Ortega va decidir destituir a Iago Barrasate.
I tant, ha funcionat molt bé de moment l'efecte de Michelis. Toni, gràcies.
Vinga, fins després.
Auïdó, 1:23 minuts, aquesta és la darrera hora del Mallorca i també d'aquesta zona baixa de la classificació que treu fum, però hem de continuar parlant de futbol perquè avui vespre tenim un partidàs pel que fa a la selecció que cerca la seva classificació pel Mundial d'aquest estiu al Brasil.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió, o que me lo invento. Así es que se dio, yo tenía mi bebé. Canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
1:24 minuts del Mundial del Brasil d'aquest estiu. No, és de l'any que ve. Aquest estiu és de la selecció masculina i l'any que ve serà el de la selecció femenina. Marta Sampas, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé. Bé, aquest estiu sabrem si se classifica a Espanya.
Que tot apunta que així serà,
sí,
no?
Sí, sobretot, molt important el que passi avui vespre. Xerram d'aquest Anglaterra-Espanya avui a les 8 del vespre, hora espanyola, a Wembley. Juga aquest partit, segona finestra d'aquesta fase de classificació.
Quin bon escenari, l'estadi de Wembley.
Sí, increïble. Ja vàrem veure les jugadores ahir a entrenar-se en aquest escenari, com dius, que és espectacular, que ja sap el que jugar a Espanya en aquest estadi. Va ser en febrer de l'any passat, de 2025, en partit de Lliga de les Nacions. Va perdre en aquell cas 1-0. Per tant, poden dir que Espanya mai ha guanyat a domicili a Anglaterra. I lo important d'aquesta Espanya, de lo que estem més pendents sempre de ses nostres, són quatre més en aquesta ocasió, en aquest acoll, na Patri Jarro, na Lucía Corrales i na Mariona Caldentei, que hi són ses quatre que han entrat a sa convocatòria definitiva perquè avui ha descartat Sonia Bermúdez a dues futbolistes, però sí que ses nostres tenen el seu dorsal, na Cata, com sempre, amb el 13, na Patri amb els 12, na Mariona també, com sempre, amb el seu 8, i na Lucía Corrales que lluirà el dorsal número 17, i tant de bo la puguem veure avui jugar i disputar minuts en aquest partit, que com deia és important. Per què? Perquè Espanya es veu que ha guanyat, ha complit ja la primera finestra, va guanyar els dos partits, té els 6 punts dels 6 possibles, va guanyar, recordar, a Islàndia i també a Ucraïna, i ara hi ha cerca a guanyar aquest partit contra la Terra. Per què té tanta importància? Perquè estan empatades a punts, la Terra també va complir, va guanyar els seus dos primers partits, i guanyar-les donaria el lideratge a Espanya, que després tornarà a tenir un partit aquesta setmana, recordant que aquesta jugarà dissabte contra Ucraïna, el nou Arcàngel de Còrdoba, per tant, amb l'afició a favor. I una de les coses difícils d'aquest partit d'avui és això mateix, no? Que Anglaterra vol omplir i omplirà aquest estadi de Wembley, i per això és una gran cita, ho diu la capitana Irene Paredes.
Serà un gran partido, uno de los partidos pues, que gusta jugar en un estadio histórico contra una selección que venimos enfrentándonos varias veces los últimos años, que nos exige al máximo. Sabemos que tendremos que estar a nuestro mejor nivel para poder sacar un resultado positivo de aquí.
Un resultat positiu important, perquè com deia, ja se posaria Espanya amb 9 punts, Anglaterra quedarien 6, i el que ens encanta també d'aquesta fase de classificació és que la tercera finestra s'obrirà aquí, a Mallorca, a l'estadi Son Moix, el 5 de juny, precisament amb el partit de tornada contra Anglaterra. Per tant, imagina't, no?, que puguin sentenciar aquí aquesta primera posició, que és important dir-ho, dona la classificació directa pel Mundial. Aquí és, que tampoc ho han dit i és molt important, la vigent campiona del món, que és Espanya, però és vera que precisament contra la Terra va quedar a les portes d'un títol més a Espanya. Recordam l'estiu de l'any passat, a l'Eurocopa, 27 de juliol en concret, que va perdre aquella final de l'Eurocopa a Espanya als penals, als maleïts penals, sí. A més un partit que va acabar empat a un en gol de Mariona Caldentei, precisament. Per tant, hi ha aquesta espina clavada, perquè és el darrer enfrontament que trobam entre angleses i espanyoles el passat estiu en aquesta final d'Eurocopa. Per tant, avui s'ajunten tots aquests aquests ingredients, però lo important de tot això són els tres punts. Sentim Sonia Bermúdez.
Yo creo que es uno de los partidos que cualquier futbolista quiere jugar y creo que es de los clásicos, ¿no? que se van a ver, así que creo que va a ser un partido bonito de ver y como digo, creo que se decidirá por pequeños detalles y ojalá nos podamos llevar esos tres puntos que son importantes para nosotros.
Clar, i al davant hi ha Anglaterra, un estadi que és a casa seva, a Wembley, que de ben segur estarà ple, com esperem i estigui dia 5 de juny a Son Moix, i per això també se sumarà una complicació més a lo que ja té Anglaterra, no? Que són jugadores boníssimes, que són les actuals campiones de l'Eurocopa, bicampiones d'Europa, perquè ja ho van aconseguir també a l'anterior, per tant, al davant un equip ben complicat.
Bueno, una Inglaterra que va a tener el público a favor, al final es su campo, juegan en casa, pero sabemos que España todavía no gana allí, esperemos que sea mañana, pero sabemos que son tres puntos de la clasificación y que nos quedarían otros tres, son importantes, pero sí que no son decisivos. Y yo espero una Inglaterra que va a salir muy fuerte en los primeros minutos. Seguramente tendremos que intentar que robarles el balón lo antes posible y eso es lo que queremos, ¿no? Tener unas posesiones largas y poder generar muchas ocasiones.
20 partits s'han jugat a Espanya i a Anglaterra, 5 guanyats per Espanya, 7 empats i 8 derrotes. Tot això, però, remuntant-nos en aquests 20 partits, estem xerrant el primer a l'any 93, però la història més recent fa que siguin les dues seleccions més importants del món. És vera que el rànquing FIFA a Espanya és la número 1, Anglaterra és la número 4, però és vera que quan xerrant de partits entre aquestes dues
igualtat
seleccions...
Igualtat al màxim cada partit que juguen. Apunta sempre partit igualat, emocionant, sí. I que no se decideix fins al darrer moment.
No, així és, perquè ja només a final, ja ho he dit, empat, i se va haver de decidir els penals a final de l'Eurocopa, ens remuntant també l'any passat, el juny, abans d'aquesta final, se va jugar a l'estadi de l'Espanyol, a Barcelona, la tornada d'aquella classificació de la Nations, que venia a Espanya de perdre a Wembley, com he comentat abans, per 1-0, i aquí va guanyar, per tant, 2-1. Estan les coses molt igualades, però avui seria important fer aquesta passa en band de cara a la classificació pel Mundial 2027 a Brasil, recordem l'any que ve, i bé, Wembley, escenari impressionant, ja ho han dit, i per les jugadores, és vera que la majoria d'elles estan ben acostumades a aquest tipus d'escenaris, ja no només sense selecció, sinó també amb els seus respectius equips, i si una de les jugadores té experiència precisament a ser ella, en Irene Paredes.
Es un campo histórico, seña de identidad de la selección inglesa. Creo que es maravilloso que la selección juegue aquí sus partidos en casa. Como jugadora, pues esta es mi segunda vez aquí y contenta de estar aquí, de poder representar a la selección, de bueno, pertenecer a una selección que es capaz de competir por todo.
Wembley està molt bé i s'omplirà, esperen que Espanya guanyi, però a dia 5 de juny, que acabi de concretar aquesta fase de classificació, el que volem poder contar la setmana que ve dilluns és que Espanya ha sumat 6 punts més, passaria si guanya avui i si guanya dissabte el nou Arcángel de Còrdoba, que de ben segur també presentarà un gran ambient per aquest partit contra Ucraïna. I després, com comentava, la tercera, ja finestra per jugar 5a i 6a jornada fase de classificació, és el mes de juny, amb el...
Quin partit més esperat aquesta, Son Moix, eh?
Sí. Sí, tant, amb unes ganes increïbles.
I que arribin
sanes i amb cap tipus de lesió ni de molèstia, les quatre mallorquines, perquè serà el principal atractiu poder veure-les aquí. Per tant, res, avui aquesta cita a les 8 del vespre, jo proposo el partit de Champions, tothom ho vol veure, però bé, pots escalfar una micona amb les 8, el donen en obert, a l'A2, per tant...
Avui hem de veure els nostres
jugadors de
Balears i després ja veurem les Champions que passa. Passa, no?
Exacte. Mateix,
la Champions
m'ho agafa un poc en fora,
fem un carrusel.
Sí.
Res, Marta, que gràcies i estan pendents d'aquest partit d'avui vespre, a les 8,
sí.
Anglaterra, Espanya, amb les 4 jugadores mallorquines al combinat nacional. Marta, gràcies.
De res, adéu.
1:32 minuts, més futbol.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
I ja per tancar amb el futbol hem de parlar avui de segona federació, perquè aquesta cap de setmana era qüestió de jornades i de setmanes, perquè la temporada del Porrera ha estat molt complicada i aquest passat diumenge al camp del Barbastre el conjunt porrerenc que va consumar el seu descens de categoria, la temporada que ve jugarà a la tercera federació. Ha estat una temporada on el Porrera en cap moment s'ha pogut enganxar en aquesta categoria després d'aconseguir l'ascens el passat estiu. Tenim comunicació amb el seu president per saber com ha caigut dins el club aquest descens de categoria. President Guillem Ballester, com està? Bon dia.
Hola, bon dia.
Supos que una setmana complicada, no? Jo ho deia, ha estat una temporada difícil, però mai agrada que arribi aquest moment de consumar un descens de categoria.
No agrada. No agrada a ningú, perquè nosaltres teníem una il·lusió i si il·lusió, pues, mira, ha estat curta, ha durat un any. Uh-huh. Teníem il·lusió de consolidar la categoria, però no m'ha anat bé.
Ha estat una temporada complicada des del començament, podríem dir, canvis a la banqueta, també molt de canvis de jugadors. Que trobes que, en general, que ha fallat, president?
Bueno, no és que hagi fallat, tampoc. És que el problema és que nosaltres vàrem tenir el playoff de Sants. El playoff de Sants molt va durar 6 setmanes i va ser una miqueta llarg. Llarg i complicat. Molts van anar molt bé, van pujar dins Monzón, va anar perfecte, però el que passa que per planificar la temporada de tercera i de segona ref, a més, un equip que no ha estat mai a segona ref, o que fa 40 anys que no havien pujat a tercera, l'antiga tercera nacional, doncs pues, pujar a segona ref pues, ha estat un vot més gros de lo que mos pensàvem. El que passa? Que si, a més d'aquest vot és més gros de lo que mos pensàvem, llavors encara afegeixes que tots els jugadors de Mallorca que s'aprecien i que poden jugar a segona ref, o la gran majoria, ja estan fitxats pel Poblense, pel Baleares, pel Andratx, però nosaltres ens van quedar que no ens va quedar més remei que en el món de fora de Mallorca a cercar jugadors. A través de representants, a través de coneguts, i clar, i això no és fàcil. No és fàcil, ens va passar factura. Va passar factura primer en Miquel Soler, que m'ho havia fet una gran campanya l'any passat, però que enguany, clar, no havia tingut temps de planificar la temporada així com tocava, i varen decidir canviar-lo a ell, llavors varen agafar en Jaume Mut, però clar, ja teníem els jugadors de tercera. Clar. I el jugador de tercera està de tercera, no està de segona ref. Uh-huh. I mira, m'ho ha anat així de tort, però mira, han competit, han fet el que han pogut, no m'ho han pintat gaire pitja cara, m'ho va pintar la cara a Barcelona l'altre dia, que m'ho va fer 5 gols, però han competit a tots els partits, han tingut l'opció de per empatar o per guanyar quasi la gran majoria de partits.
Sí, sempre s'ha competit fins al darrer moment del partit, llevat de dos o tres partits. Ho xerràvem fa unes setmanes amb en Jaume Muc, que el Porreres, és cert que no acabava de treure els resultats i els partits, però que sí que l'equip donava la cara durant els 90 minuts contra qualsevol rival.
Sí, en tots els rivals. En tots els rivals m'han guanyat un gol, és que m'han guanyat dos gols. Bueno, el Poblense, quan va venir aquí, sí que es veu que, com aquell que diu, nosaltres no vam tenir el nostre dia. I el Poblense va tenir el seu dia, però els altres partits han competit per tot, tant contra el Baleares com dins Barcelona. Van guanyar el Sant Andreu dins Porreres, que és el líder i és que presuposadament farà campió. Han competit amb el Castelló. Bé que diem equips que tenen filials bons, amb el València, amb el Girona, l'Espanyol. Han competit amb tothom. Han perdut 1-0, han empatat. No han fet tan mala campanya. Per jo, el nostre puesto no és el darrer, però mira, la lliga és molt llarga i posa tothom en el seu puesto. Malament no estigui jo d'acord, però...
Sí. Parlaven de la plana esportiva, que és tan poc marge de maniobra quan va acabar el play-off per començar una temporada, una categoria diferent com és la segona federació. A nivell de club, aquesta estada d'un any a segona federació ha passat factura a Guillem?
No, mira, a nivell de club, pues, m'ho ha estat un bon molt gros, m'ha estat una categoria que desconeixíem per complet. Sí que hem pagat la novetada, sí, perquè qualcú m'ho ha venut jugador de tercera pensant que nosaltres ben cert que eren de segona ref, perquè nosaltres demanaven jugador de segona ref. Ens sabem contrastar en els jugadors de segona ref i sabem qui hi ha i qui no hi ha. Sí, però quan mos va tocar planificar-ho, doncs pues, van pecar un poc de novatos. Novatos i, no sé, representants no haurien de ser tan carnissers. I clar, nosaltres érem el darrer equip que se classificava per la segona ref i ja mos varen vendre qualcun, qualcun jugador, no tots, eh? No tots, perquè n'hem tingut d'honrats, de bons, de peseteros i de tot tipus. Mm. Però els representants se varen aprofitar de nosaltres.
Sí, varen veure que frisàveu tal vegada, no? Per poder sí, tancar una plantilla sí, abans de començar la pretemporada, està clar. I també sí, el hàndicap, sí. Que supos que aquests jugadors que varen venir en l'estiu, que pràcticament els representants vos cridaven per oferir, també eren jugadors per voltos i fins i tot per Miquel Soler desconeguts.
Sí, completament, completament. Nosaltres ens vam fiar de representant que no coneixíem, però que ens oferien un jugador i un altre i un altre, i de, no, aquest jugador pareix bo, però pareix no vol dir res. Uh-huh. I, clar, tant en Miquel Soler com nosaltres, com tots els que planificaven la temporada, que faltaven dues setmanes per començar la nova temporada, eren jugadors que no sabíem quin rendiment ens donarien. Uh-huh. Van demanar dins el poble un partit de pretemporada i el poble se m'ho va pintar la cara. Varen dur-se a sort de només perdre 2-0, però llavors van jugar també la Copa del Rei amb l'Andratx, van perdre 2-0 dins casa seva. No és que m'ho pintar sense cara, però van veure ja més o menys que els jugadors que teníem, n'hi havia que sí, que eren de segona ref, però n'hi havia qualcun que no. Entonces van haver de fer passes precipitadament, van equivocar amb un i amb l'altre, i així sí, van sí. Anar.
Econòmicament, president, la segona federació, si no estàs a la zona mitja alta o ets un club potent, poderós, és un pou, entre cometes, perquè parla vostra de representants, de jugadors desconeguts que venen de la península, això, finalment, a les arques del club també li deu passar factura, no?
Bueno, passarà factura, sí, curt plaç, però allà, clar, no. O sigui, nosaltres sabem de on som, sabem en quin poble estem i no mos allargar més de lo que podem. Mm.
Molt bé, molt bé. En cap
volem hipotecar el club en cap moment.
Clar que sí. I ara, ara s'acaba de consumar el descens, encara no ha acabat la temporada. No sé si el projecte per l'any que ve tercera divisió, supos que com a equip recent descendit serà un projecte de tercera ambiciós per tornar-ho a provar.
Bueno, és que me coneix jo. Pues, sap ben cert que jo faré un projecte, o jo no, la nostra junta directiva, farem un projecte ambiciós de cara a que l'experiència que hem tingut enguany a lo millor la puguem aprofitar per la pròxima temporada, no per aquella que ve, sinó per l'altra. Uh-huh. Ja m'ho hem entès, els crec.
Sí, sí. Pel que fa a la banqueta, tenir un entrenador contrastat a totes les categories. En Jaume Mut, vàrem parlar amb ell fa un parell de setmanes, me va dir que estava molt a gust, que és cert que el resultat no acompanyava ni estava ferit i dolgut per això, perquè el club i el jugador no s'ho mereixien, perquè feien una feinada. Per on passa el futur de la banqueta? S'intentarà convèncer en Jaume Mut per entrenar a tercera? És millor un canvi? No sé si ja ho ha pensat.
Bueno, nosaltres estem fent feina ja per aquest tema, però encara no podem dir tenim en Jaume Mut o tenim en tal o tenim en qual. Estem fent feina amb això. Estem fent feina per planificar ja la temporada que ve.
Idò, veurem.
Encara és un poc prep per dir sí. Tindrem en Jaume o tindrem nons que...
Però està content, no? La feina que ha fet en Jaume, tot i el descens que ha fet des que va arribar a la banqueta?
Sí, home, en Jaume ha fet molt bona feina, no? És veritat que el resultat no han acompanyat, però la feina d'en Jaume és indiscutible.
És un gran entrenador, no cal cap dubte en Jaume Mut. Ja per anar tancant, Guillem, cert que ja s'ha descendit, però el partit que ve és guapo, no?, contra l'Atlètic Balears a les Forques aquest cap de setmana.
Com has dit tu, és cert que han descendit, però intenten guanyar de tota manera l'Atlètic Balears i llavors anant dins el poble, en el qual nosaltres tenim molt de pressa en el poble, però també ens intentarem guanyar. Llavors ve l'Alcoyano, que és el darrer partit d'Inca Nostra, i també ens intentarem guanyar. Nosaltres sortim a guanyar sempre. Uh-huh. Que llavors no m'ho vagi bé. Bueno, unes vegades el guanyes i les altres pits a perd, però sortirem a guanyar.
I supos que també moltes peticions de l'Atlètic Balears per poder venir aficionats a veure el partit a Porreres.
Sí, pues mira, sí. Tenim bastantes peticions, gent particular que mos crida, vols i pot comprar entrades anticipades. Nosaltres, per desgràcia o per sort, no tenim entrada anticipada, tenim entrada a la taquilla, però com que es ha ficat molta gent, poden venir tots els que vulguin. Tots seran benvinguts.
I doncs espero un gran ambient a les Forques aquest diumenge en directe també per IB3, per IB3 Ràdio. Ja a la darrera, Guillem, d'aquesta estada de segona federació, què és per tu el millor i el pitjor que has viscut en aquesta nova categoria?
Bueno, què és millor i què és pitjor, no t'ho puc dir. S'orgull d'estar o de veduit un poble com Porreres, segona ref, vaig haver pogut enfrontar amb el Barça, haver vengut aquí el Barça, millor dit, l'Espanyol, el Baleares, el Poblense, el Girona. Això és un orgull per jo, com a president, per la nostra directiva i per tot el poble de Porreres. Això és un orgull per tenir el Barça dins Porreres o per tenir l'Espanyol o el Girona, que tots són aquí contestats de primera divisió. Això és una cosa que no s'havia vist mai i esperam que si no és l'any que ve serà l'altre, que ho podrem tornar a veure.
De ben segur que sí, i ja heu après un poc la lliçó d'aquesta temporada, que les presses tampoc de vegades no són bones, perquè, com vostè ha dit, com solen dir, volen vendre la moto en qualque jugador. Tal vegada això és el pitjor també que ha viscut com a president, no?
Sí. És que molt hagin enganat, això m'ha estat molt de greu. Jo no m'agrada enganar a la gent, no m'agrada vendre gata pel llebre, com aquell que diu un bon mallorquí. M'agrada que anar per anar de cara i poder xerrar amb la gent cara a cara i poder tornar a telefonar a qualcú i que t'agafis el telèfon.
Sí.
Hi haurà gent que mos telefonarà i no li agafarem el telèfon a nosaltres. Però això són les novetades s'apaguen i nosaltres l'hem pagada.
I que hagi servit per aprendre també, president. Res, Guillem Ballester, president del Porreres, que gràcies, que ànims i que segur que tornareu no molt tard.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada forta, Guillem.
Fins aviat.
Adéu.
Vinga, adéu.
Tres ràdios esport. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el kiwi maduro granelados con 89 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo, la pechuga de pollo granela 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 47 minuts, continuem Esport 3 migdia, IB3 Ràdio, i hem de parlar una miqueta ara de futbol sala, perquè a la segona divisió el Gasifred d'Eivissa està fent una gran temporada i encara està lluitant de ple per ficar-se a la zona de play-off descens a la màxima categoria. No atura de créixer a nivell esportiu el club Pitius, i tenim comunicació amb un dels seus capitans, amb un dels seus jugadors, en Álvaro Barrera, amb en Buitre. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, primero de todo, enhorabuena porque vaya temporada que estáis haciendo. Aún queda la recta final que se presenta ilusionante, ¿eh?
Sí, 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 muchas gracias. La verdad que el objetivo principal está cumplido ya, que era la salvación, a falta de 5 jornadas y muy contento por lo que nos queda por delante.
No paráis de crecer desde vuestro ascenso a la segunda división, vais superando cada vez en la clasificación escalón a escalón, optáis aún al playoff, hay ilusión supongo en el vestuario, ¿no?
Sí, 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 como tú bien has dicho, desde el ascenso a segunda división se están haciendo las cosas muy bien, se está yendo con pasos firmes y tranquilitos, pero con mucha humildad y mucho respeto y bueno, pues ahora hemos llegado a este punto de la liga que estamos luchando por esta cosa tan bonita y la queremos aprovechar.
Qué gran victoria la última contra el Levante, un equipo de media tabla, es cierto, pero un histórico del fútbol sala español.
Sí, 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 creo que el equipo estuvo muy serio, sabíamos lo que nos jugábamos y se pudo conseguir una victoria muy buena en casa.
No sé cómo ves esta recta final, aún quedan partidos, esta lucha por entrar en el playoff, ¿cómo lo ves? No sé si has mirado calendario, si ves algún favorito, no sé cómo lo veis desde el vestuario.
Bueno, pues la realidad es que dependemos de nosotros mismos, porque ahora mismo estamos a 2 puntos de Móstoles. Es verdad que estamos un puesto más abajo, pero la última jornada el Móstoles viene aquí a nuestra casa, entonces... igualando lo que hacen ellos, pues la última jornada no la jugaríamos todo aquí en Blancadona. Así que ilusionados con lo que nos viene.
¿Qué dice el entorno? ¿Qué dice el club, la afición Buitre?
Bueno, pues el club lo primero nos dio la enhorabuena el sábado por el objetivo que es el importante y pues por el que hemos luchado desde el principio, que es la salvación, que no es nada fácil. Y ahora estamos todos en una nube, ¿no? Un poco. Esa es la sensación que tenemos de disfrutar donde estamos y que esto es un premio para todos.
Es cierto que se subió en el año 2023, tú decías que se ha cumplido el primer objetivo, que era la permanencia, pero poco a poco van pasando los años, veremos qué pasa al final de esta temporada, pero el objetivo tiene que ir cambiando ya, ¿no?
Bueno, como bien has dicho, desde que logramos la subida a segunda división, pues el primer año sufrimos, el segundo un poquito menos. Uh-huh. Y este año, pues a falta de 5 jornadas, nos hemos salvado y tenemos opciones de entrar en playoff. Creo que no, el club no debe meterse presión porque las cosas se están haciendo bien. Y está claro que siempre, año tras año, vas a mirar un objetivo más ambicioso, pero para eso hay que hacer las cosas como se están haciendo.
Decías que el club no tiene que meterse presión. Tal vez también en el vestuario puede ser el mensaje, ¿no? Que ahora mismo, con la permanencia ya en el bolsillo, hay equipos, hay clubs que tienen más exigencia o están más obligados, ¿no?, a conseguir este ascenso o esta participación en el playoff. Vosotros puede que tengáis mucho que ganar y poco que perder ya a partir de ahora.
Exactamente, yo creo que esa es la clave. Creo que hay equipos que están hechos con ese objetivo desde principio de temporada. El nuestro no era ese, el nuestro era pues de hacer las cosas bien y conseguir la permanencia lo antes posible. Y ahora pues estamos con la sensación de disfrute, ¿no?, de disfrutar el premio que nos hemos ganado entre todos y hay ser ambiciosos, eso está claro. Cuando estás ahí lo quieres y estamos tan cerca, pues que vamos a intentar hacer todo para poder jugar ese playoff.
Ahora el sábado a las 4 recibís en casa al Sala 5 Martorell. No sé cómo es este partido contra un equipo que se está jugando también muchísimo, pero por abajo.
Pues peligroso, por lo que tú acabas de decir, porque al final, a estas alturas, todos nos jugamos algo y para todos es igual de importante ganar este partido, ¿no? Entonces, lo que tengo claro es que si nosotros estamos y hacemos las cosas como las venimos haciendo, pues tendremos más opciones de ganar.
Y ya la última, ¿qué le dirías a la afición del Gasifrey, ya con la permanencia en el bolsillo, qué le dirías en vista a estos últimos partidos, Buitre?
Pues nada, que vengan al pabellón, que disfruten con nosotros porque tendremos momentos de sufrir y al final es importante sentirnos con el cariño de nuestra gente. Creo que se lo van a pasar bien. Creo que además tienen la suerte de que hay un equipo en la isla que les gusta jugar, que somos atrevidos y bueno, pues eso, que nos apoyen.
Claro que sí, que os lo merecéis porque la temporada está siendo buenísima con esta permanencia ya conseguida. Y ahora a mirar para arriba, que aún queda liga regular y se puede dar el salto al playoff, seguro que sí. Buitre, muchísimas gracias. Enhorabuena por la temporada de momento y estamos en contacto porque si os clasificáis para el playoff, la fiesta será grande en Blanquedona, ¿eh?
Ojalá sea así y que será bueno para todos y...
Claro que sí.
Objetivo cumplido.
Un abrazo fuerte, Buitre.
Un abrazo.
Que vaya muy bien. Gracias. 1:53 minutos. Ha avui la recta final i fa només uns minuts el Consell de Mallorca ha presentat el programa Jugam amb l'Elit 2026, que uneix esport amb la municipalitat. Molts de clubs participen en aquest programa, club de futbol sala, Illes Balears Palma Futsal, també el de bàsquet de primera FEB. Fins a 15 clubs participen en aquest programa. Escoltam el president de l'Illes Balears Palma Futsal, José Tirado.
Bueno, José, ¿qué supone para el Palma participar de este tipo de programas? Además, vosotros que trabajáis tanto a la base.
Bueno, yo creo que para el Palma, pues la verdad que hoy un día muy feliz, ¿no? Yo creo que este programa, el Palma es uno de los pioneros, ¿no? Y que creo que incluso con el Consell de Mallorca inició, ¿no? O propulsó el inicio de este proyecto y muy contentos porque yo creo que el Palma Futsal siempre, aparte de su equipo de primera división, ha trabajado, ¿no? Con el Consell mano a mano para... la promoción de valores, ¿no? Y sobre todo a través de su primer equipo. Y en ese aspecto, pues yo creo que este proyecto es muy, muy importante porque hace que todo lo que es la base, pues al final podamos de verdad que los primeros equipos y las estrellas, ¿no? de esos equipos transmitir esos valores que tan importantes son para la motivación, para la ilusión de esos deportistas que sigan trabajando y creciendo en su deporte, ¿no? Y creyendo.
Además, vosotros a través de la Fundación colaboráis con otras entidades. ¿Cuánto de importante también es estas otras entidades, ¿no? que no tienen a lo mejor ese eco que puede tener el Palma u otros clubes?
Bueno, yo creo que la Fundación es un referente en el mundo, ¿no? Porque que un equipo de fútbol sala, no de fútbol, esté dando apoyo y colaboración a 3.000 deportistas, cerca de 3.000 deportistas de 11 modalidades diferentes, sobre todo de deporte minoritario, pues al final es un poco esa mentalidad que tenemos nosotros de ayudar, ¿no? Desde el Palma Futsal al deporte minoritario, ¿no? Y seguramente pues muchos equipos de categoría nacional, pero que no son deportes de grandes ligas, ¿no? Pues dar ese granito de arena, ¿no? Entonces, como digo, y con el Consell, pues desde hace ya muchísimos años, en todos los proyectos, pues de la mano para propulsar pues la motivación y la inclusión y la ilusión de todos estos jóvenes atletas, ¿no? Que en diferentes deportes pues sigan creciendo y sigan también fijándose en el deporte de alto nivel que tan importante es para la sociedad, para la ilusión de los jóvenes deportistas, que para mí es base, ¿no?
El president de l'Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, i també ha parlat en aquesta presentació del programa Jugam amb l'Elit, el jugador del FIWI Mallorca, en Xavi Beraza, que ha parlat d'aquest programa i també de la part esportiva. No està passant per un bon moment el club mallorquí.
Bueno, creo que al final el deporte, digamos que está muy asociado a valores de equipo, de trabajo en equipo. El deporte siempre es algo que de cara a lo que es la salud, pues siempre está muy bien visto. Y creo que nosotros como profesionales y teniendo en cuenta que podemos ser ejemplo para muchos chavales, pues empezar desde la base a dar ese ejemplo, a enseñar y a poder transmitir nuestra experiencia a todos esos niños que quizá en un futuro pues les gustaría estar en nuestra posición. Creo que siendo referentes como somos, pues también tenemos una responsabilidad y me parece que este programa pues cumple y cubre bastante de lo que nosotros podemos aportar en este sentido.
¿Cuánto de importante, ¿no?, en cualquier deporte reforzar la base, sobre todo en entidades, de sea cual sea el deporte, que a lo mejor no tienen tanto altavoz, ¿no?, como podéis tener vosotros u otros equipos?
Sí, por supuesto. Creo que al final, para poder tener un proyecto sólido y que en muchos aspectos solo se vea, ¿no?, la punta del iceberg, creo que tiene que tener una buena base y todo parte por educar y más a chavales, que ya sea que puedan llegar a ser profesionales de cualquier deporte, ya sea más mayoritario o minoritario, pero creo que en general el deporte lo que tiene son valores que vienen bien para cualquier persona en cualquier ámbito de su vida, sea que esté relacionado con el deporte o mundo empresarial o lo que sea que haga. Entonces creo que asociar el deporte a estos chavales y poder transmitir nuestro punto de vista, como he dicho antes, y nuestra experiencia, es algo muy positivo y de lo que pueden aprender mucho también. Y ahora mismo es verdad que estamos atravesando una mala racha, pero sí que es cierto que si hubiésemos distribuido esta mala racha en quizás rachitas un poco más pequeñas, no estaríamos hablando de la misma situación, ¿no? Porque creo que al principio de año nadie esperaba que a día de hoy estuviésemos como estamos, independientemente de la racha negativa que llevamos. Entonces, pues bueno, creo que el cambio de entrenador nos ha podido dar un aire fresco diferente. En Zamora ya se vio un equipo con una actitud muy distinta y creo que ese aire fresco nos puede venir. Este fin de semana tenemos en casa, en Somos, un partidazo en el cual, pues bueno, no es que sea una final, pero casi casi, porque es una de las últimas oportunidades más asequibles que podemos tener para sacar una victoria y certificar 100% el objetivo, que no tenemos que olvidarnos que por mucho que se empezó muy bien y quizá se empezó a hablar de playoff y tal, nuestro objetivo es mantenernos, consolidarnos en la categoría un año más y ya pues el año que viene poder hablar de un proyecto diferente, así.
Xavi Beraz, el jugador del Fiwi Mallorca-Palma, jugador del bàsquet balear. Segons per arribar a les dues, així acabem aquesta edició de dimarts d'Esportres Migdia, tornant demà a partir de la 1 i 5. Que vagi molt bé. Adeu.
Són les dues.